perfecte. Doncs, bé, primer de tot, estic molt contenta d'estar podent explicar alguns dels aspectes que durant molts anys de la meva vida com a directora, perquè vaig començar molt, que era una nena, era més gran, 4 anys més gran dels nens que dirigia, perquè vaig començar amb 15 anys, i espero que el que avui expliqui en alguns desperti la curiositat. Segur que si molts de vostès canten en corals, algunes de les coses que diré ja ho saben, i de sobres. Espero que d'altres no, i en tot cas també serà interessant que en el torn de preguntes, perquè jo crec que potser algunes de les coses que diré poden despertar, doncs això, curiositats, dubtes, doncs això, preguntes, doncs estaré encantada de poder respondre. Hi ha una dita, oi, que em sembla que és bastant coneguda, que diu: qui canta, els seus mals espanta. Que vol dir que, primer de tot, que el cant és una manifestació de les més naturals que tenim els éssers humans, i que el fet de cantar, que ens és natural, també fa que se'ns en vagin les cabòries o el mal humor. De ben petits, oi, les mares, els pares també, però en tot cas els progenitors, tradicionalment les mares, doncs cantem en els infants, perquè, com diem, de manera natural els infants queden enganxats amb el cant, amb la música. El cant també apareix en moltes manifestacions de les tradicions de treball, per exemple, oi? Hi ha cants del camp, hi ha cançons relacionades amb treballs que necessiten una regularitat rítmica, d'oficis diferents, i per tant el cant també ha estat en totes les vessants, doncs, de les feines populars, és a dir, que forma part de la condició humana. Dit això, podríem preguntar-nos què porta el cant coral en les persones que ens hi acostem o que provem de tastar-ho, no? Doncs jo us diria que seria com la combinació perfecta entre allò que nosaltres rebem com a individu, és a dir, allò que nosaltres, d'allò que ens nodrim individualment, és a dir, el cantar, l'aprendre aquella cançó, l'aprendre a entonar, que ara explicarem quins aspectes es treballen en un cor, tot allò que jo visc com a individu i que em fa créixer com a persona i que ho gaudeixo individualment, però alhora és un fet col·lectiu. Hi ha molts d'altres, oi, d'activitats que són així, però el cant coral també ho és. I, a més, el cant coral tracta, o la matèria amb què, doncs això, amb el que es treballa és una matèria que és la música i, per tant, que és l'art. I això fa que una persona, quan va cantar, gaudeix ella i està atenta, intenta aprendre de manera individual, però contínuament hi ha la relació amb tot el cor. Sempre, i ara explicarem què es treballa en un cor, hem d'aprendre a escoltar. Com més experiències té de cantar en una coral, més has après, no? Es nota molt quan una persona no ha cantat mai, que només està atabalada cantant allò que ha de cantar, només cantant allò que ha de cantar, i no escolta. Doncs en les corals s'ha d'aprendre a escoltar per formar part del conjunt. Es treballen les cordes, que se'n diu, les sopranos, que són la veu més aguda de les dones, les contrals, que seria la veu mitja greu de les dones, els tenors, que són les veus agudes dels homes, i els baixos. Doncs es treballen per cordes, les sopranos o les contrals, mentre treballen s'han d'escoltar perquè aquella corda, aquell conjunt, en aquest cas de dones, vagin juntes, sonin iguals, i després això aplicat a totes les veus del cor. Per tant, ens aporta la part, com dic, individual, però gràcies a aquella individualitat es forma el tot. I després, per descomptat, tant en cors professionals, perquè també és així, com ja no diguem els cors amateurs, hi ha la part social de les corals, oi? I que està molt bé, doncs, que hi ha corals que potser, evidentment, el que els ajunta és les ganes de cantar, però després hi ha infinitat d'activitats i de riquesa, de relacions socials i de vincles que es creen. Aleshores, com he començat a dir, quins aspectes es treballen en les corals? Clar, com he dit, l'element bàsic del coral és la música, és el cant. Per tant, primer de tot, diguéssim, el més bàsic seria l'entonació, aprendre a entonar. Tothom pot entonar. Moltes vegades a mi Jo he dirigit corals de tota mena. He acabat dirigint corals professionals i especialitzant-me en cors professionals, però jo sóc filla, perquè quan jo vaig començar a dirigir no existien cors professionals, jo sóc filla de tota la tradició doncs, popular, amateur. I he dirigit de tot. I he dirigit gent gran, corals de gent gran, he dirigit corals que eren els avis i els pares i els nets i que ningú no sabia música. He fet de tot. I per tant, puc dir que tothom pot afinar. Tothom és capaç d'afinar. Només aquelles persones que realment tenen o un problema físic o d'audició, però realment físic, algun problema que els impedeixi sentir algunes vibracions o algunes notes, d'acord? O un problema fisiològic de les cordes que els impedeixi, o perquè tenen una malaltia, nòduls, que són com uns petits quistos, o així, que els impedeixi fer les notes perquè no poden, tothom pot afinar. Tothom. Les persones que no afinen ha estat o perquè han cantat poc, o perquè de petits, molt trist, o de petites, els han dit que no afinaven i que fessin el peixet. Sabeu què vol dir fer el peixet? Que et posen amb els nens cantant. Jo he vist molts casos de persones grans que a l'escola doncs, la mestra o el mestre de torn hauria sentir o opinar o creure que aquell nen o aquella nena no afinaven i els deien, tu fes el peixet, que vol dir que es posaven allà en fila amb els nens i nenes. I com que els peixos saben que fan així, oi? Doncs fer el peixet, pobreta nena o pobre nen, volia dir que com que creia la professora o professor que no afinava, es posava allà i no cantava, feia. Clar. I això, en molts casos, ha creat bueno, entre cometes, petits traumes, i aquestes persones ja no han tornat a afinar perquè no han cantat mai més, es pensen que no afinen, però realment tothom pot afinar. De debò us ho dic. I jo he comprovat, perquè he dirigit, com us deia, tot tipus de cors, que persones que al principi no afinen és perquè doncs, això no han cantat mai, o bueno, diverses coses, o bloquejos, perquè els hem dit que no poden, però he vist com acaben afinant. D'acord? O sigui, tothom ho pot fer. Bé, doncs com deia, el que es treballa en els cors és, primer de tot, el que és la matèria pròpia, que és la música, que vol dir l'entonació, perquè clar, és música, els sons, i després el ritme. La música és so i ritme. Val. Això depèn de les persones i depèn del cor, etc. Hi ha, evidentment, diferents nivells. En qualsevol nivell es pot treballar i es treballa això relacionat amb la dicció. Clar, les notes i el ritme, bueno, és clar, evidentment, hi ha cançons que no hi ha paraules i pots fer però en general les cançons tenen lletres, oi? Bé, doncs, a partir de les lletres també es treballa l'articulació i us en faríeu creus de com he hagut de treballar en cors de tots els nivells la dicció, per exemple, del nostre idioma, del català. Oi, diries, esclar, s'ha de treballar la dicció d'altres llengües i és molt difícil. No, doncs només la del català. Prendre consciència quan cantem de com articulem, de com diem que s'entengui. Oi? Perquè és diferent cantar amb notes llargues que no parlar. Doncs s'ha de treballar la dicció. He constatat també que amb els anys, és una evolució, la nostra neutra, la vocal neutra, va desapareixent, però esclar, és com qui fa teatre o com qui fa el telenotícies, oi? Una cosa és la manera espontània de cantar del carrer i l'altra és com s'ha de cuidar quan es fa una activitat artística. Doncs al carrer podem parlar com sigui, està tot és vàlid, però per cantar hem de cantar amb neutres i aleshores he de treballar molt, molt, molt a tots nivells, amb gent que saben música o que no en saben, o que en saben molt i són molt professionals, de cantar amb la neutra. Fins al punt que costa tant que de vegades fem la vocalització amb una neutra i fem i els costa, I llavors, si consens, quan cantem que hi ha A i hi ha E, perquè s'ha anat una miqueta de la nostra, del nostre so. Bé, doncs treballem l'articulació del català, per exemple, que si és la nostra més propera, doncs s'ha de treballar i insistir. Esclar, quan cantes en una coral, cantes en altres idiomes. Depèn del nivell de la coral, però es pot fer una mica de tot, és igual. Encara que sigui gent que no sapiguem música, es pot cantar en japonès si les indicacions que dones són correctes i són intel·ligibles, d'acord? Per tant, es canten en molts altres idiomes i coneixes com sonen. No puc dir que coneguis com es parla, no. Però sí com sonen altres idiomes. Llavors també què passa? Que és molt interessant. Això ens passa, em passa amb els nens, també amb els adults, eh? Que quan, per exemple, agafem cançons tradicionals, ens surten paraules, lèxics o expressions que ja no es donen avui en dia. I que ens fan investigar què passava, per què es deia d'aquella manera, què era aquell objecte, què era aquella celebració d'una festa, per exemple. Recordo que amb nens, que hi he treballat, des de vaig començar, jo era una nena gran, tenia 15 anys, i ho vaig haver de deixar quan vaig anar a Madrid, perquè allà ja no podia dirigir més, perquè amb el Coro Nacional estava treballant totes les hores del dia i vaig haver de tallar la meva direcció amb nens, però jo vaig dirigir des que vaig començar fins que vaig anar a Madrid. Amb els nens moltes vegades ens trobàvem que amb cançons tradicionals ens trobàvem Fadrí, la Fadrina, la Faixa, en fi, moltes paraules que venen de la tradició popular, que venen de, doncs això, del món del camp, del món de les festes majors, del món dels flirtejos entre noi i noia, de la manera del vestir, del menjar, eh? Doncs igual amb altres cançons. És a dir, que també et nodreixes quan cantes de cultura, perquè com que hi ha unes lletres, aquestes lletres et fan reflexionar. Ara estem dient de cançons populars, però moltes vegades també es canten cançons amb poemes i de vegades amb poetes de molta alçada, oi? I també això et fa reflexionar, no? Doncs el director, la directora, fa dir aquell poema i jo recordo moltes vegades haver reflexionat amb el grup de dir què us sembla això, què us suggereix? És a dir, que és un enriquiment, també. Una altra de les coses que es treballa, com he dit abans, és l'oïda. L'oïda, la més bàsica, que és saber entonar, oi? Saber fer la nota, que has de fer, evidentment. Però també, com deia, l'oïda col·lectiva. És a dir, que estem cantant i primer, quan no en saps gaire, només et fixes en el que fas tu perquè prou entens, però a mesura que vas agafant confiança i que et condueixen bé, que hi ha davant, vas aprenent a escoltar què passa al teu voltant. És molt important escoltar, d'acord? Perquè la coral anem junts en el ritme, en l'entonació, en l'expressió, que ara hi arribarem, jo ho deixaria ja pel final, perquè és com el final, ja com la culminació de del que s'arriba en una coral, no? Que és l'expressivitat o la musicalitat. Hi ha també un treball de memòria. En el cas dels nens és molt evident que són cançons infantils amb moltes estrofes, i una i l'altra i l'altra. En els adults també, perquè potser no es fan tantes estrofes que es va més en paper, en partitura, però igualment s'ha de memoritzar. Hi ha una memorització d'allò que has pactat, que t'ha dit el director o la directora que has de fer, d'aquell gir melòdic. Si no saps música, ho has de memoritzar tota la música. Si en saps, has de memoritzar altres coses, perquè, oi? Però s'exercita la memòria en el treball en conjunt. També hi ha l'evolució vocal. Quan es canta en un cor, quan comença, si ningú no ha cantat, doncs és això que dic, doncs cantes espontàniament. Però en el cor aprens a cantar. De fet, és molt bonic, això ho he vist en tot tipus de cors, eh? Des d'orfeons, ara abans parlàvem de l'Orfeón de Donostiarra, però des de cors ja molt, com us diria, molt, que tenen molta solera, amb cors més, bueno, doncs més modestos, que els que en saben, aquells que fa més anys que canten, fan que els nous cantin millor. I es posen al mig dels veterans perquè només escoltant com canten ja cantes millor. Què vol dir, doncs? Que a mesura que cantes aprens coses que et diu el director o la directora de com has de posar la veu, què has de fer per no forçar. Això es va fent, vas aprenent a cantar al cap dels anys i també les persones que fa més anys que canten t'ajuden a millorar, a cantar. I en relació amb això arribem a aquest altre aspecte que dic que potser seria, es pot barrejar tot, eh? Però diguéssim que la música es podria dividir entre la part com qualsevol art, la part tècnica, oi? Que seria això, doncs l'afinació, el ritme, anar junts, que no és poca cosa ja, eh? Ja és molt difícil, com qualsevol art, com si parléssim de l'escultura, la part tècnica, l'arquitectura o la dansa, ja no és poca cosa afinar i anar junts i fer bé el ritme i dir bé la lletra perquè ens entenguin, ja no és poca cosa. Però després, és clar, hi ha la part artística, hi ha la part de què vols comunicar amb aquella cançó. Si és una cançó tradicional catalana, quin esperit ha de tenir aquella cançó? No? Ha de tenir una idea. El director ha de proposar una idea artística i això fa créixer el grup i això també necessita un temps de maduresa perquè no és evident. No, necessita un treball i un arriscar-se i un equivocar-se i un exagerar i un tornar, però seria com la culminació del treball que es fa en una coral, no? L'expressivitat, l'expressió musical, la musicalitat. Bé, dit això, m'agradaria parlar una mica de diferents tipus d'acords que existeixen. Molts us sonaran perquè són evidents, però clar, al nostre país, a Catalunya, ens ha arribat el que s'inspira en l'aire, perquè és el que hem viscut. Si ara agaféssim algú del carrer, bueno, m'agradaria fer l'experiment, perquè clar, ara els últims anys hi ha hagut aquests programes de televisió que també ara us parlaré això dels grups de gospel. No ho he fet mai, potser algun dia ho faré, però si ara agaféssim algú del carrer, qualsevol persona, de diferents edats, i els diguéssim, què és per tu una coral? A veure què dirien. Però la nostra vivència en el nostre país és que una coral és una formació de gent amateur, no? Que no són professionals, que els agrada cantar, i que en general el que ens ha arribat és que es canta de manera espontània, no? Doncs música tradicional. És una mica com el que ha quedat en l'aire en la nostra societat. Bueno, m'agradaria preguntar, però jo crec que és una mica el que hi ha, perquè nosaltres bevem d'això, naixem d'això, no? Hi havia la frase de l'Ansel Clavé, nosaltres venim dels orfeons, de les corals, del poble, no som una societat que hem nascut d'un món de la burgesia, molt selecta, de corals, de gent que tocaven en orquestres, no, oi que no? Però esclar, hi ha molts tipus de cors aquí i fora d'aquí. Aleshores, per exemple, cors que ja és evident que coneixem, però com per obrir una miqueta el ventall de la idea primera que ens ve al cap del món coral, per exemple, són els cors d'òpera. És un cor, és una agrupació coral. Bé, els cors d'òpera, que aquí a Catalunya en tenim, avui tenim el cor del Liceu, tenim la sort de poder tenir un cor d'òpera. Els cors d'òpera, en un, diria, 99% estan formats per professionals. Hi pot haver alguna iniciativa popular que cantin, com a Sabadell hi ha el cor dels amics de l'òpera, on els que hi canten tenen formació vocal, però no són professionals com els que canten al Teatre del Liceu, d'acord? Tenen un altre nivell, però són gent que tenen veu. Quina és la característica dels cors d'òpera? Doncs tant va ser gent amb veus molt grans. Ja es diu, una veu operística, eh? Quan sentim algú d'aquells que té una veu de tro, o una veu d'allò, oh, mira, aquest és que té veu d'òpera, eh que sí? Clar, han de ser veus molt grans, perquè els cantants d'òpera també tenen la veu molt gran, perquè han d'encantar en un espai, en un teatre gran, i han de sobrepassar una orquestra. Per tant, la idea de les veus operístiques són veus grans, de gran volum. I això demana un treball vocal i, per tant, quasi tots els cors d'òpera són professionals. Val? Per tant, aquí ja ens apartem una mica d'aquesta visió que tenim del que és el cor amateur o professional. Evidentment, hi poden haver iniciatives de cors d'òpera que siguin amateurs. Només faltaria. Però, aleshores, no en conec gaires que cantin i tinguin una gran orquestra, perquè llavors no passen les veus. Han de ser veus molt potents. Bé, per exemple, un altre tipus de cor que aquí no el tenim. A Catalunya no el tenim. Per això molts directors de cor, jo i companys meus, hem hagut de marxar a Madrid. Són els cors sinfònics. Els cors sinfònics són cors grans, oscil·len entre 50, 80, 100 persones. Jo quan vaig anar al Coro Nacional d'Espanya eren 97. 97 cantants professionals. Sempre. D'acord? Que és la seva feina. Com seria el cor de l'òpera? Com seria el cor del Teatre del Liceu? Seria el mateix. Però en aquest cas són cors sinfònics que van lligats a un auditori i a una orquestra. Els cors, hi ha alguna iniciativa, però són cors molt petits que davant tenen una personalitat en el món, arreu del món, Europa i així, que tenen una personalitat, el Herrebege, el Koopman, que són persones directors que han fet el seu grup vocal i s'han fet famosos amb aquell cor, però és molt difícil. Els cors són com el germà petit de les orquestres. Aleshores, aquests cors sinfònics n'hi ha de boníssims, però sempre són cors que tenen la seu en el mateix lloc on hi ha l'orquestra i són de grans auditoris que hi ha doncs, arreu del món. Com els dic, jo vaig poder treballar amb el Cor Nacional d'Espanya, que estan a l'Auditorio Nacional i que depenen de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Ara vaig amb el Cor de la Comunitat, que són el cor de l'Orquestra de la Comunitat i tenen la seu, ells també fan el concert, els concerts, la seva seu també és l'Auditorio Nacional en altres dies que no hi ha el Cor Nacional. Però així arreu d'Europa hi ha els cors que acompanyen a les orquestres. Aquí a Catalunya això no ho tenim. Tenim un Orfeo, que és un cor amateur, amb tota la tradició que té, amb tota la riquesa, però no tenen una orquestra i no són professionals. Aquests cors sinfònics són professionals. Són professionals, és una feina. I aquí no ho tenim, això no existeix a Catalunya. Aleshores, ara us vull mostrar un exemple, que és aquest que tenim aquí, un fragment curtet del Rèquiem de Verdi, que el Rèquiem de Verdi aquí a Catalunya s'ha cantat per amateurs. Es pot cantar, però és un tipus d'escriptura i un tipus de vocalitat que se'n diu, de necessitat de cantar, que han de ser veus realment professionals, perquè és com òpera. El Rèquiem de Verdi és com l'òpera. Ara veuran un petit trosset, que és el Dies Irae, i es faran la idea de com sona l'orquestra i com s'ha de cantar. Llavors, aquests cors sinfònics són els que poden fer aquestes obres. Durant molts anys, a l'auditori, hi ha hagut associacions de cors que han cantat amb l'orquestra, cors amateurs, que, entre cometes, han ocupat el lloc que hauria de ser d'un cor professional, que no el tenim, no el tenim, i llavors doncs, els cors amateurs que són bons, alguns que són bons, s'ajunten i canten amb l'orquestra de l'auditori perquè no existeix un cor sinfònic professional i aquests cors amateurs fan aquest paper d'omplir. Però el resultat és diferent. Per molt bons cors amateurs que siguin, un cor professional té les veus molt més potents. És possible, és factible, però, com dic, arreu d'Europa aquests cors són professionals. I ara sentirem un exemple, que és el Rèquiem de Verdi, que és una obra meravellosa, dirigida per... escoltarem un fragment curtet de 2 minuts i poc, que és el Dies Irae, amb el Claudio Abbado i la Filarmònica de Berlín i el cor de la Filarmònica de Berlín perquè es facin una idea d'un cor sinfònic. Són una família, O sigui, cor i orquestra treballen junts en les temporades. Thank you. Sol. Aviam, trobarem. Bé, no vol marxar, eh? No vol marxar. Bé, segueixo parlant, després he de buscar una altra. Bé, això és un cor professional. Hi ha molta gent, però han de tenir unes veus molt, molt potents, eh, per passar aquesta orquestra, d'acord? Aleshores, un altre tipus de cor molt diferent, que ara aquí a Catalunya també ha aparegut de fa uns anys que no existia, són els cors, bé, esclar, cors de parròquia, n'hi ha hagut sempre cors molt senzills, oi? N'hi ha hagut sempre cors que no, fins i tot de gent que no sap música i canten els salms. Però existeixen també els cors d'església que fan servei, o sigui, que són els cors que canten en els oficis, com existien a l'època del Renaixement o de la polifonia antiga, com les capelles que depenien de les esglésies, i que això durant anys ha estat així arreu d'Europa, i aquí a Catalunya això no ho teníem, i han anat sortint alguns cors de professionals, fins i tot, com el cor de la catedral, que es diu el cor Francesc Valls. Evidentment, clar, nosaltres tenim també escolanies, eh? Nosaltres tenim l'escolania de Montserrat, que després en parlarem, però últimament, en els últims 10 anys, així han sortit, aquest, per exemple, aquest cor, que és un cor professional, que és el cor de la catedral, eh? Es diu Francesc Valls. Bé, un altre tipus de cors són els cors de gospel, allò que dèiem abans. Jo diria que fa 20 o 25 anys n'hi havia, gairebé no n'hi havia de cors de gospel. Feien gospel qui anava a estudiar, doncs, a l'escola, a l'aula de músics, qui estudiava jazz, però no es va popularitzar, no eren populars. La gent cantava les corals, però cors de gospel n'hi havia molt pocs, o pràcticament gens. De fa uns 15 anys cap aquí s'ha popularitzat, és allò que dèiem, oi? Potser va fer destapar algun programa de televisió, oi? Aquell Lo Happy Day, que va popularitzar molt aquesta manera de cantar, però ja veníem, Lo Happy Day també es feia aquesta música perquè ja veníem d'un despertar de voler cantar altres estils, eh? Tampoc no va ser casualitat que Lo Happy Day es cantés com es cantava, perquè ja venia del carrer, oi? Sempre el carrer va per davant, eh? El gospel és una formació, que ve de, neix al segle XVIII dels esclaus africans que arriben a Amèrica, que comencen a portar i a cantar per alliberar-se, de la seva condició d'esclaus, i és un cant, veieu, en aquest cas el cant no és d'alegria, sinó que és de protestes, surten aquelles cançons, aquells espirituals negres, per reivindicar la seva personalitat, la seva identitat, el seu anhel de llibertat. Neixen al segle XVIII i porten tots els ritmes africans i de moviment i de danses, però es popularitza als Estats Units als anys 20, als anys 30. I surten cors de gospel. El més genuí o l'inicial seria només sense potser amb l'orga de l'església i els cantants i els membres del cor que piquen de mans i es mouen amb un orga, i després més endavant es posen, doncs, un baix elèctric, una bateria, potser algun instrument de metall, eh? I aquí a Catalunya, com dic, de fa uns 15 anys hi ha hagut molta gent, doncs, ha descobert el gospel, gent de totes les edats, eh? Tan joves, no tan joves. I és curiós, hi ha hagut aquest moviment i ha sigut una novetat dins el món coral. Llavors, ara us vull posar una audició d'un grup de Barcelona que es diu Cor Gospel Barcelona, que posarem un trosset molt curtet, sempre per no d'allò, però he volgut posar un cor de gospel perquè català, perquè n'hi ha altres, molts d'altres, però és un, bueno, és com un gènere que ha explosionat, com dic, en els últims 15 anys. I ara, a veure si... Ah, sí que podré. Doncs posarem... No sé si algú de vostès el coneixen, però es diu, doncs, això, Cor Gospel. Cor Gospel Barcelona. I escoltarem un trosset d'un tema que es diu Tinc la resposta. Veureu que és un cor gran. Els cors de gospel acostumen a ser nombrosos, de tot, però acostumen a ser nombrosos, com dic, s'acompanyen amb el moviment i amb el ritme. Connectat, oi? Sí, podeu ajudar-me perquè s'ha desconnectat a internet? Val, perfecte. Doncs fins ara ve el tècnic, veureu que és un cor molt gran. Bé, les corals tradicionals també anem amb uniforme, eh? Però els cors de gospel acostumen a anar, hi ha de tot, eh? Jo també he vist que van amb texans blancs i samarretes de colors, hi ha de tot, eh? Però molts simulen, com és aquest cas, que van amb aquestes túniques dels cors de gospel americans, de les esglésies. Ah, mira. Què passava? Mana? No sé. Bueno, doncs, ja ho sé. Sí, és aquest. Sí.
Buscava incertesa amb sentit d'avui. Amb de la foscor no em veia el camí, però la llum brillant em va guiant de part. Els pecats que em pensava van ser per un llibre. Per a les vostres pors, em sento la força. No me deja respuesta, no me deja oscuridad. Pues toda la fuerza por tu avanzada ya la vista alegra.
Doncs aquest seria un dels exemples dels molts cors que ha sortit de gospel i d'aquesta explosió que dic que els últims 15 anys ha aparegut. Fa 25 anys no existia, ha estat un fenomen nou. Doncs molt bé, ha estat molt interessant. Bé, uns altres tipus de cors que acostumen a estar formats també per professionals per la dificultat tècnica que demanen són els cors especialitzats. N'hi ha tot arreu, aquí a Catalunya en tenim, com el Savall, que fan música, que sí, la Capella Reial, que són gent doncs, que fan música doncs, antiga o del Renaixement o fins i tot del Barroc. I arreu del món n'hi ha com que són de referents. I són cors que necessiten, això que dèiem, que no són formacions amateurs, com una mica el que tenim nosaltres en el nostre panorama, el que jo crec que la nostra població del nostre país té més en ment, sinó que són cors que necessiten molta preparació i són gent especialitzada. Aleshores, hi ha cors especialitzats en música antiga, en música del Renaixement. Hi ha cors, per exemple, que estan especialitzats en música del Barroc, més enllà, eh? I després hi ha grups vocals o cors, però més aviat són grups vocals especialitzats en cantar música contemporània, en cantar estrenes de compositors contemporanis, perquè els ho demanen a les orquestres d'on pertanyen, això que dèiem, no? En els espais de la ràdio on canten. Hi ha molts cors a Europa que són el cor de la ràdio. Bueno, com els dic, a Madrid hi ha el cor de ràdio i televisió, el cor de nacional, el cor de la sarsuela. Allà hi ha 5 cors professionals, i arrel d'Europa, doncs, hi ha també els cors de la ràdio. I llavors moltes vegades aquests cors, que estan formats, com dic, per professionals, han de cantar estrenes de compositors nacionals que volen, doncs, estrenar, i que les ràdios es guarden o les televisions com a arxiu, com a llegat d'aquests compositors que són del país. Bé, doncs ara escoltarem un exemple d'un grup que es diu Thalys, els Thalys Scholars, que són anglesos, i escoltarem una obra meravellosa de Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria va ser un compositor espanyol, va néixer a Ávila, del segle XVI, va morir a principis del XVII, va néixer el 1548, va morir el 1611, i va ser un compositor de molta referència, molt influent en tot el que en la composició de la península, i un dels grans compositors reconeguts arreu del món com a polifonista, Tomás Luis de Victoria. Doncs ara sentirem un dels grups també de referència mundial, que evidentment són professionals, que es diuen The Thalys Scholars. Thalys també va ser un compositor. Aviam si me n'sortiré ara. Thalys Scholars. I escoltarem un motet que es diu O vos homes, de Tomás Luis de Victoria. Aquest tipus de música també, allò que els deia, en aquest cas, a diferència del que sentirem en uns minuts, que serà una música contemporània, aquesta música que sentirem, l'escriptura, les notes en si, no són difícils. No són difícils. Gent que no sàpiga molta música podria llegir-les, però interpretar-ho és molt difícil. Molt difícil, perquè s'ha de tenir una afinació molt bona, s'ha de tenir un control de la veu molt gran perquè s'aguanti l'afinació, perquè les línies siguin molt netes. A l'època, els que cantaven eren cantants de capella, podien ser nens, cantors, o podien ser adults pagats, que els pagaven les corts per cantar en les capelles, perquè doncs eren gent molt formada. És difícil cantar aquesta música, eh? Bé, doncs a veure si ens en sortim. Aquí ho tenim. Espero que els agradi. Va una mica lent. Ens en anem a una altra època, eh?
Thank you. Pues usted está haciendo más mal que los abuelos, ¿no?
Bé, és una... Aviam, això, para. És una meravella de música, eh? És una música del segle XVI, ens queda molt lluny, eh? Però l'ànima ens la... ens connecta igualment, eh? Tot i ser tan llunyana, forma part de la condició humana, eh? Bé, com he dit abans, hi ha altres grups que, per l'hora que veig que és, si no, no podré parlar d'alguns aspectes, algunes audicions que havia portat les deixarem, perquè si no, no hi serem a temps de poder explicar tot el que vull explicar, i com els dic, després m'agradaria que puguin fer preguntes si en tenen. Bé, doncs, com veuen, hi ha aquesta música que és del segle XVI, que aparentment el que se sent no és molt difícil de notes, no és música contemporània que faria pam, 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 però és molt difícil de cantar, de ser una veu pura, molt afinada i amb un control de la veu total, tot i que sonen veus naturals, no són veus operístiques, però això era el segle XVI. La manera de cantar de la gent que fa òpera no existia encara, encara no havia existit el bel canto, eh? Per tant, són veus quasi naturals, però molt treballades, molt controlades, eh? Bé, doncs, com hem vist, hi ha doncs, cors especialitzats en diferents estils de música que requereix tenir un control i un nivell del domini de la veu. Bé, aleshores també tenim que els cors, perquè això passa en la veu humana, també passaria en un cantant o una cantant, poden tenir diferents colors. La veu humana, la veu cantada, és una de les coses precioses de treballar en un cor, allò que dèiem ja quan ja tens el ritme, l'afinació, el bàsic, la part tècnica, doncs la veu humana pot agafar diferents colors. Un color més brillant, un color més rodó o avellotat, de vegades se'n diu, un color més fosc, un color clar, un color pla, una veu plana, una veu vibrada, una veu balada, de vegades es demana una veu balada, com es poden fer molts efectes amb la veu, però hi ha després una part que tots aquests efectes es poden buscar en un moment determinat d'una obra determinada. Algunes formes de cantar, com aquí hem vist, van relacionades amb l'estil que es canta. Els cors d'òpera no poden cantar amb aquestes veus perquè no se sentiria res, l'orquestra se'ls menjaria. Per tant, també va lligat al gènere i a l'estil. Però després hi ha una qüestió també d'estètica, que el director o la directora decideix quina personalitat vocal vol donar al seu grup. Perquè això succeeixi, el director o la directora ha de, com diguéssim, no s'ha de conformar només, que ja no és poc, ja ho he dit moltes vegades, no és poc, en cantar correctament, en cantar afinat, d'acord? Sinó que ha de tenir com aquesta necessitat artística de buscar un color personal d'aquella coral i d'enginyar-se-les per trobar-lo, tenir-lo en el cap i buscar-lo, d'acord? I ara us posaré dos exemples que seran els últims perquè així aniré explicant la resta, perquè això una mica la idea d'això que intento explicar, en portava més però en farem dos, que són amb nens. Si recorden vostès, perquè ara, esclar, l'escolania va canviant, com tots els grups humans, evidentment, i més els grups de nens, que els nens es fan grans. Però als anys 60, la gravació que escoltarem és dels anys 60, eh? És d'allà als finals del pare Ireneu Segarra. Però als anys 60 el pare Ireneu Segarra feia cantar els nens com ningú altre al món, el món feia cantar. Ho feia doncs, perquè treballava com si fossin cantants d'òpera, els treballava molt des de la respiració, des dels pulmons, des del suport de la veu, i aquells nens cantaven que semblaven adults, eren nens i no els feia res. Bueno, sí, els feia treballar tot el suport com si fossin un cantant d'òpera o un cantant adult, i era impressionant, si vostès agafen, tafanegen per internet, gravacions dels anys 60, 60, se sent així, el girar del disc, però és impressionant sentir aquells nens i mai al món no hi ha hagut ningú que hagi fet cantar així els nens. És a dir, el pare Ireneu Segarra tenia, no sé d'on li venia, al seu cap, això que dèiem, aquesta idea de cantar única, que a més aquells nens els tenia cada dia. Clar, ell ho podia portar a la pràctica i va fer un so únic. I ara escoltarem l'exemple de l'Escolania de Montserrat, que va ser durant molts i molts anys referent per aquesta manera de cantar, aquest color tan personal i únic, i ho contrastarem amb els nens cantors de Viena, que també canten molt bé, però és una altra manera de cantar, molt diferent, més respectant la veu natural del nen, d'acord? Més fresca, evidentment també canten molt bé, però és una estètica diferent, és una tria estètica de color i de manera de vocalitat. Ho escoltarem curtet perquè es faci la idea i ja no farem ara més audicions perquè així no es podré explicar la resta de coses pendents. Doncs és un dels últims temps del pare Ireneu Segarra, és una gira que van fer l'Escolania amb el pare Ireneu Segarra, que ja era molt gran, a Bèlgica, em sembla que era una gira a Bèlgica. A veure, escoltarem un trosset, eh? I fixin-se en com canten i amb el nen solista. Serà un trosset, esclar, no podrem fer més, però per contrastar amb els nens de després. Per entendre això que estem dient del color, de la tria del color, que és una decisió estètica i artística en aquest, del director, en aquest cas del pare Ireneu Segarra. Sí, gira per Bèlgica i Luxemburg. Un tas només, he de tallar, però s'han fixat que aquesta manera de cantar de l'Escolania, molt rodona, molt plena, amb aquest nen que canta de solista amb una veu molt plena, amb potent, però amb la veu, com posen la boca així, molt arrodonida, amb molta riquesa de sentiu d'harmònics. Aquí ja no canten com els anys 60 que vibraven la veu, és una evolució ja, probablement també el pare Ireneu Segarra, que era molt gran. Però és com aquesta búsqueda d'aquest color de la veu que els nens estan normals, no els hi passa res als nens, es busca, es treballa. I ara sentirem un altre color molt diferent, un trosset molt curtet dels nens cantors de Viena, que és un cor també boníssim, de referència mundial, però que és una altra estètica i no té a veure amb les veus del país. no té a veure, és el color que es busca, és una decisió artística. Que són els nens cantors de Viena, és molt curtet. Ja, 2016, i amb això hauria de sortir. És molt curtet, eh? Serà l'última audició que farem, en duiem més, però bé, el del concert d'any nou, el Musikverein de Viena, és molt curtet, dura un minut, però el color, escoltem. No sé si hem pogut apreciar, és una concepció diferent del so. Eh? Aquest seria, popularment en diríem que aquests tenen un so més de nens, més fresc. Tot i així treballen molt la veu i canten molt bé. És una decisió estètica i artística del director o la directora que tenen al davant, no és espontani. Bé, doncs ara ja per fer una mica de passada i després em poden fer preguntes, parlaré un moment del paper del director en un cor, el director o la directora, de qui està davant del grup. Certament, diguéssim, jo diria que hi ha diferències amb un cor professional i amb un cor amateur. D'acord? En un cor amateur, per exemple, hi ha decisions que són compartides entre el director i la junta de la coral o l'assemblea de la coral, depèn de com funcionin les corals, que es decideixen de manera compartida, fins i tot hi ha corals que decideixen què volen cantar. No és una decisió del director o la directora. Depèn, hi ha moltes varietats de maneres de funcionar, perquè és com una petita societat, una coral, per tant, cada coral decideix per la tradició, per com està formada, com volen tenir la relació amb la direcció. Però hi ha diferències, malgrat que en els cors amateurs també hi ha maneres de fer diferents, hi ha diferències, aquí sí, grans, entre un cor amateur i un cor professional. Que ara les explicaré, però en tot cas, la direcció d'un cor, sigui dona o home, sí que, en més o menys mesura, és qui impregna i qui la personalitat d'aquell grup. Ara explicaré el per què. I qui també, mentre hi és, ha d'exercir un lideratge, no un lideratge de mal entès, de manar o de tenir influència sobre els altres. No. Un lideratge perquè és la persona que, quan estan assajant, que la gent hi va per cantar, és qui té la veu cantant. Mai més ben dit, oi? Esclar, és qui decideix, si no seria un guirigall, si una coral. Doncs ara fem aquí, no caldria un director, seria una altra cosa, no? Esclar, si en la coral hi ha una figura d'una direcció, en aquella estona d'assaig, qui decideix i qui posa la personalitat en el grup és la persona que està davant, amb la seva exigència, amb la seva manera de fer, amb les seves condicions d'assaig. Doncs hi ha directores o directors que són exigents en que la gent ha de venir puntual, han de tenir un compromís, hi ha d'altres com això són més laxes, no? més tranquils. Per tant, la manera de ser del director impregnarà la personalitat d'aquell grup. És importantíssim també que el director sàpiga, malgrat hi pugui haver una junta o com es digui, un grup de persones que vetllen per la coral, però en realitat hi ha molts moments crítics en què el director o la directora ha de saber gestionar, és importantíssim, les relacions humanes, socials, els petits conflictes que hi pugui haver, o moments claus de presa de decisions que no depenen només d'una votació del total, sinó també de la direcció. És molt important. Per tant, la figura de la direcció com a, això que dic, com un lideratge té un pes molt important, i saber portar psicològicament el grup. Hi ha moltes directores o directors que, entre cometes, fracassen amb les corals perquè potser tenen molta traça dirigint, però no tenen massa traça amb l'olfacte del que no va bé, de si allò que diu o com ho fa senta bé o no senta bé en aquell grup, si el que passa entre la gent no ho capta i va només a la seva perquè només li interessa, entre cometes, la música i no entén res del que passa i s'estavella. És molt important. Això tant passa en els cors amateurs com en els cors professionals. Però hi ha una gran diferència entre el cor amateur i professional en el paper de la direcció. Per què? Perquè en els cors amateurs la gent va a cantar perquè li agrada. I si la persona que hi ha davant, la directora o el director, no li agrada, bueno, hi ha dues maneres, perquè hi ha diferents estructures de cor, oi? Però si no li agrada perquè ha tingut la mala pata que aquella persona que li han posat, doncs no, és que no hi encaixa gens, no li agrada gens, marxarà de la coral. Hi ha l'altra opció, que si no agrada gens a molta gent de la coral, el faran fora. Oi que sí, diran, mira, no encaixes, això que dèiem, perquè no, és que no estàs entenent qui som, com som, què volem, i per tant no pots continuar. Però la gent va a les corals perquè els agrada cantar. I si allò que els posen al davant o aquella direcció no hi encaixa, se senten incòmodes, marxen. Què passa amb un cor professional? Ells tenen una plaça, ells estaran allà, tu passaràs per davant seu, com molts altres han passat, i ells continuaran. Per tant, l'estratègia és molt diferent. Què vull dir amb això? Que en un cor amateur, evidentment que has de tenir en compte tot això que dic de les relacions humanes, és importantíssim, només faltaria, però un cor amateur et permet més espontaneïtat i més una relació directa i de tu a tu i d'emoció, perquè el que fa que estiguem cantant és això, és l'emoció, és les ganes de cantar, és una opció personal, d'acord? I tens la llibertat de ser-hi o de no ser-hi. Però en un cor professional no. És una feina. I ells ja hi eren quan arribes i seran quan te'n vagis. Per tant, si tu no tens la vista de saber-los tractar i de saber-los entrar en el teu treball, que a més és cada dia, de dilluns a divendres, cada dia, jo al Nacional, cada dia del món, era una feina, un dia i l'altre. En una setmana treballàvem, el que jo amb el Madrigal, treballàvem un mes i mig. I encara molt més, perquè en un mes i mig el Madrigal, com en totes les coses el mateix, faltava gent, aquest que ha anat de viatge per la feina, aquest que té el nen malalt. Allà era una feina, i eren tots cada dia, pom, 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 cada dia, era una feina. Per tant, la relació és diferent. L'estratègia per fer que cantin bé és diferent. Però ells volen ser bé. També vull trencar aquest tòpic que diuen els cors professionals perden aquesta il·lusió. No és veritat. No és veritat. Els cors professionals tenen ganes de voler-ho fer bé. La gent que és professional va estudiar cant perquè els agrada la música. Això no treu que el dia a dia desgasti, tu has de tenir la imaginació de tenir el cor en allà, de que tinguin ganes, de que els posis en una situació que s'han de millorar, si certament hi ha elements diferents d'un cor a bater, eh? Però tenen la il·lusió i volen fer-ho bé. Els professionals ho volen fer bé. Sí. I després ja, per últim, hi havia més coses que volia dir, però faig una pinzellada molt ràpida i així després podem fer torn de preguntes. Bé, una cosa que sí volia dir, del director sí que és important que sàpiga on és. Això no és fàcil, perquè això no ho ensenya en lloc. Però el director d'un cor, sigui quin sigui el cor, ha de saber on és, amb quin cor tracta i amb quina gent tracta, què esperen d'ell aquella coral. De vegades hi ha directors que es posen en corals que ja existeixen i tenen una trajectòria, i són estudiants i arriben amb unes il·lusions i unes coses que aquella gent no... És que no se'l miren així com la mi, però és que nosaltres no podem fer això o no ens interessa fer això. Doncs aquella persona ha de saber on és, què s'espera d'ell. És molt important això. entendre quin paper tens en cada coral. No? Cada coral és una petita societat. Doncs has de saber què esperen de tu. I en relació a això, per exemple, has de triar un repertori que aquella coral pugui cantar i pugui disfrutar. Clar, si tu vas a la teva perquè has acabat uns estudis i tu vas allà i els pobres no entenen res o no pugen al teu carro, no has encertat el que has de fer allà. No? Per tant, ha de triar un repertori adequat en aquella coral que ho puguin gaudir i que puguin lluir i puguin aprendre. Que sigui un repte, però que puguin aprendre, que sigui del seu nivell. I després això, què s'espera d'ell? No? Com pot fer millorar aquella coral i quin és el paper que se li demana? I això no és fàcil, perquè això no s'ensenya enlloc. I finalment, un director també, sigui quina sigui la coral, de tots els nivells, és interessant que ell tingui una idea, també en relació amb que ha de saber on és, que traci un camí de dir, mira, jo aquí potser m'estaré un any o dos, així, jo faré això, veient aquesta coral, com és, no han fet mai aquest repertori, o sí, o etc. M'agradaria fer això, com entre cometes el meu mandat, com si diguéssim, miraré de fer això amb aquesta coral, fer això, aquest programa, potser fer aquest repertori que no hem fet mai, introduir això, fer assajos per cordes, és igual el que vulgui, però com tenir una idea d'allò que farà amb aquella coral. Això també és important per un director, no anar a la babalà, ara fem això, ara fem allò, i això tampoc no s'ensenya gaire enlloc, però és necessari per aquella coral, és necessari que qui estigui davant, com dèiem, sàpiga liderar. I finalment, i molt ràpid, faré com una radiografia molt ràpida, molt esquemàtica, que si després hi ha preguntes puc ampliar, de segons jo, quina és la situació actual en general, del cant coral a Catalunya, molt general. Que jo diria que, doncs, dels últims 20 anys cap aquí, jo diria que en general, en la mitjana, els cors tots han millorat, o sigui, el nivell coral del país ha millorat dels últims 20 anys cap aquí, així en general. Per què? Perquè molta gent ha accedit a aprendre música des de gent gran que ho fan tallers, ja no diguem els nens que van a escoles de música, que s'ha normalitzat a l'anar a escoles de música. Jo quan era petita, de la meva classe, era l'única que anava a música d'una classe de 30 nens. Ara, en una escola, hi ha molts més nens que fan música. S'ha popularitzat, s'ha normalitzat fer música. I això ja fa anys més d'ara, ja fa anys doncs, que encara que ho deixin, tinguin nocions musicals. I també que les corals, també per la formació dels directors, sigui normal que quan jo començava a cantar amb 15 anys em semblava que això del cant era estranyíssim i lletjíssim, perquè clar, jo sentia cantar en els cursos que jo anava de direcció i feien cursos de cant, també sentia aquelles dones i res, lletjíssim això. Perquè això no és natural, ho trobo horrible, horrorós, perquè no ho havia sentit mai i perquè em semblava com molt allunyat del que era la manera de cantar natural i coral, com més neta, més espontània, més natural. No? Això també ha canviat molt, perquè la formació dels directors i de la sensibilitat de formar en els cantaires vocalment ha fet que hi hagi professors de cant o professors de cant que van a les corals amb tècnica vocal, els ensenyen a cantar, i evidentment no es canta així, com jo veia tan estrany, però el fet de sentir cantar amb una veu cultivada ja no és tan estrany. Molta gent fa classes individuals perquè li agrada i moltes corals o fan tallers d'estiu o tallers d'una setmana o tenen regularment algú que els fa tècnica vocal i per tant el fet de l'evolució o educació vocal és molt més, està molt més normalitzada i el nivell és prou bo a nivell general. L'únic que passen dues coses que vull comentar i acabarem. Una és que en els cors infantils, fins fa uns anys, abans que passés aquest fenomen, que és molt bo, que molts nens estudien en escoles de música, les corals infantils suplien el fet que les escoles no es cantava gaire, i llavors els nens que els agradava cantar, les famílies que volien que els seus nens cantessin, els portaven a la coral. Moltes corals es feien dissabte al matí, moltes, la majoria, algunes entre setmana, però eren això, les famílies portaven els nens que els agradava que cantessin. Clar, a la que el fet que els nens van a escoles de música, que està molt bé, van a escoles de música, a les escoles de música fan cant coral. Llavors aquestes corals perden molts nens i moltes han hagut de desaparèixer. S'ha transformat les corals. Moltes corals que ara existeixen són d'escoles de música. Perquè les corals, com s'entenien fins fa això, 15-20 anys, han deixat de tenir nens, no hi són, els nens ja fan el cant coral a l'escola de música. més el fet que els dissabtes la gent fuig de Barcelona, se'n van perquè estan de tota la setmana, de tot el ritme de la ciutat, volen marxar. I llavors també cada setmana els nens en dissabte, però més que això és el fet de les escoles de música. Eh? O sigui, els nens ja tenen el cant coral a dins de l'escola de música, per tant ja no el necessiten fora. Eh? I finalment, l'última franja, diguéssim, entre cometes, del que seria la piràmide del cant coral, que seria els grups professionals, oi? De cors de nens n'hi ha molts, encara, però s'ha canviat doncs això, d'allà on es nodreixen. Jo crec que la gran gruix de corals amateurs del mig tenen més nivell, cada cop tenen més nivell per tots aquests aspectes que he dit. O sigui, jo crec que gaudeixen d'una bona salut i també els directors tenen més preparació. Però jo crec que la part de la piràmide on ens hauríem d'emmirallar, o sigui, més no saber que hi són, que normalitzaria el país, no està normalitzat. És a dir, com he dit, no tenim cors sinfònics, no tenim cor de la ràdio, no tenim cor nacional. Molts cantants que surten, que acaben la carrera de cantant, no es poden guanyar la vida cantant o han d'anar amb grups semiprofessionals. Certament, en els últims 10 anys han sortit grups professionals, semiprofessionals, que no existien. Eh? Això és molt bo. Però són semiprofessionals, no es poden dedicar a cantar. Ara picotegen d'aquí, que canten amb uns quants amateurs, es paguen uns dinerons, ara picotegen d'allà, però no existeix realment un lloc on es puguin nodrir i guanyar-se la vida i mostrar el paper que pot fer un cor professional de nivell o un grup vocal de nivell. No hi ha aquest espai, aquí no hi és. Per això hem de marxar a Madrid. Però bé, confio que arribarà, perquè a diferència de fa uns anys van sortint grupúsculs professionals, doncs jo sóc molt optimista i jo crec que això ho veurem. I res més, així al final una miqueta ràpid perquè he vist que el temps passava i vull que tinguin una estona per fer preguntes si volen, si els ha sortit alguna idea pel camí. Estaré encantada de respondre'ls.
Són moltes preguntes, ja que el meu marit com jo, des de petits que cantàvem a l'Orfeó de Sabadell, hem continuat i encara cantem ara, amb diferents cors. No? Primer hi ha una cosa que jo no hi estic d'acord, amb el tema dels directors. El problema que tenen molts directors són les juntes, la junta de la coral. Hi ha molts directors que volien treballar uns aspectes i unes coses i llavors la Junta sempre estiva o els fa canviar i això és un problema, no els deixen fer. Això passa amb molts cors, una de les coses és aquesta. L'altra, volia posar en valor el dels cors de l'Òpera de Sabadell. Sí que no són els cors de Barcelona, però són gent que gràcies a ells ha fet conèixer l'òpera a molta gent del voltant de Sabadell i d'arreu. I no ho fan tan malament. Fan bé, però no tot és Barcelona ni Madrid, per exemple, saps? Hi ha altres cors que són d'un altre lloc que també fan molt bé.
Primer de tot, evidentment, jo he dit pas que ho fessin malament, I com he dit, els que hi canten són professionals, o sigui, són gent que tenen uns estudis de cant, però entenent el que diu i que està molt bé que existeixi el cor dels amics i que han fet conèixer l'òpera, però no són el cor del Liceu, amb això també l'hi dic, ni són el cor del teatre real, perquè no hi ha els recursos, perquè l'orquestra tampoc no és la del Liceu, no hi ha recursos, simplement. Però clar, la iniciativa és meravellosa, és allò que dèiem, que hi hagi la passió per donar a conèixer l'òpera, les ganes de voler-ho fer, la perseverança. Jo sé perquè jo vaig conèixer molts anys el que havia estat un dels gerents de l'orquestra, el que costa portar un projecte així, ho sé, i té molt de mèrit, però és la meva opinió, li respecto la seva, entenent que hi ha gent que canta molt bé, però no solistes al Liceu, no hi ha solistes per portar els solistes del Liceu. Bueno, sí, sí, això sí, també, també. Però les coses també, jo respectant el que diu, però també vull dir el que penso. I de l'altre que dic és veritat, no són tots els cors, eh? Això com he dit, cada cor és una societat i depèn de la trajectòria que hagi dut. Hi ha cors en què, per la seva història, la Junta tenen molt de poder i se'ls ha deixat que tinguin molt de poder. I llavors és veritat que poden ser que escanyin a la direcció. N'hi ha d'altres que no, eh? Que la direcció pren la decisió jo amb el Madrigal. Jo amb el Madrigal ho decidia tot jo. El que afectava la música ho decidia tot jo. Els vestits, els horaris dels tocars, tot això ho decidien ells. Això mira, m'era absolutament igual. Però tot el que era... Però bueno, jo parlo de mi perquè ho sé, però mireu a veure altres, dic jo no veig ser l'únic al món. Tot el que afectava la música ho decidia jo. Ja està, ells podien opinar, eh? Jo els escoltava, però ho decidia jo. Però bé, com dius, sí que ja sé que hi ha corals que tenen aquesta manera de funcionar. Si alguns no hi estan d'acord, facin la revolució. És una societat.
La tradició coral catalana sembla que ve d'un senyor tal, em sembla bé, que bueno, es veu que va diguéssim, revolucionar aquest camp, no?
Sí.
Vindria de... O sigui, tota la història coral catalana vindria d'aquest senyor?
Aquest senyor va ser se'n diu el fundador del moviment coral de Catalunya, sí. Aquest senyor va ser polític i ell va veure que en la societat catalana, doncs, quan anava a tocar el piano, perquè ell durant una època per guanyar-se la vida va tocar el piano, veia que, doncs això, que la gent estava a les tavernes, que amb els horaris que tenien en les fàbriques no tenien temps de res, no tenien diners, això que deia aquesta senyora, per gaudir de la cultura, perquè això era exclusiu de les classes burgeses, i per tant què feien? Anaven a la taverna a beure i poca cosa més. Aleshores ell va voler donar l'opció de fer la revolució, això que dèiem, és una revolució, de dir, doncs donem a les classes treballadores que tenen aquestes condicions de vida l'oportunitat d'acostar la música i la cultura. I llavors va crear les societats corals, que d'allà van sortir els orfeons. Després respondré una pregunta que abans se m'ha fet. I aquest va ser l'origen del que va ser el cant coral a Catalunya. Sí, va ser com el pare del moviment coral català. Sí. Que va ser revolucionari, eh?
Bona tarda, Mireia.
Bona tarda.
La primera cosa que jo voldria dir és sobre el cor d'òpera de Sabadell, que estic d'acord amb tu i d'acord amb aquesta senyora alhora. Bàsicament el cor d'òpera de Sabadell el que passa, suposo que per un tema de recursos també,
clar,
és que la dedicació que, ho dic perquè vaig tenir la sort de cantar durant 10 anys, nosaltres hi dedicàvem assajos 3 cops a la setmana i em consta que el cor d'òpera del Liceu el funcionament a nivell de recursos i també l'accés per poder entrar a cantar és molt diferent. És veritat que el cor d'òpera de Sabadell, una de les grans feines que fa i que ha fet és, per una banda, popularitzar o poder fer arribar molta gent el que significa l'òpera i també molts estudiants que teníem en el cor d'òpera de Sabadell un primer lloc on accedir i després la vida et podia portar al Liceu o et podia portar al lloc o et podia portar a d'altres bandes. Per tant, que d'alguna manera em semblava que estàvem en el mateix lloc, no? I que potser només era una manera d'afinar el que és un cor i el que és l'altre, sense desprestigiar ni l'un ni l'altre, tot el contrari. I jo et volia fer una pregunta, perquè en un moment donat has parlat de... No sé si has diferenciat que és un cor i una coral a una formació vocal. I només volia saber si tu diferencies d'alguna manera el que és un cor, el que és pròpiament una formació vocal.
Bé, en el meu llenguatge no és dogmàtic, eh? Però una formació vocal normalment es diu d'un grup més reduït que el que seria un cor. d'acord? És simplement per de nombre. De vegades també es associa, però això és personal, o sigui, això no té base, diguéssim, científica, que una formació vocal, com que són menys, normalment tenen una miqueta més de nivell, són gent més formada, però això no té base. Jo diria que és el nombre. Una coral és més gent i un grup, una formació vocal, un grup vocal, acostuma a ser menys gent.
Hola, gràcies per la conferència. Has parlat de que s'ha popularitzat els últims 15 anys, no sé, deies, els grups de gospel. I has ensenyat aquí el grup de gospel Barcelona. A mi m'ha fet una mica de pena, perdó, perquè el gospel, jo m'agrada molt, i tinc entès que és el conjunt de dues coses, que és el cantar, i és l'expressió, el posar-hi l'ànima. I l'ànima s'hi posa amb el ritme que havíem començat abans. I, clar, aquestes 50 o 60 persones que hi havia aquí, per molt que tenia una persona davant que els intentava fer moure, hauria estat molt més bé que haguessin estat quietons i només cantant. Aquí deu ser un problema de racisme, perquè la veritat és que quan veiem un grup de persones de raça negra, no hi ha d'haver cap persona davant que els digui com s'han de moure, perquè és que tenen una manera de seguint ja el ritme del que van cantant. I penso que és molt diferent. És simplement una observació perquè ja ho he vist en altres llocs. El meu fill va formar part d'un grup d'aquests també i jo li deia no us mogueu només perquè vull dir, feu més efecte només cantant, perquè quan es mouen i no en saben, no val la pena, eh? Simplement és una observació.
Sap què opino jo? Que també es necessita una evolució en el temps en això. És un gènere relativament nou que ha romput, veu? El seu fill hi ha cantat, veu? Allò que dèiem fa uns anys no era molt normal que un jove o no tan jove cantés. I jo crec que es necessita un temps, perquè probablement això que diu, que té tota la raó, potser arribarà. És a dir, qui es posarà davant dels grups, haurà fet cursos, haurà vist coses, tindrà els coneixements per transmetre-ho, i sortiran grups on realment hi haurà gent que no són negres i sabran ballar perquè algú els haurà ensenyat i els haurà format, etc. Jo crec que és una qüestió de temps, eh? Jo crec, vull pensar. Però certament té raó, doncs, esclar, ho movien amb... Té molt poc temps de vida.
És cert també que el que deia el concurs aquell de Happy Day, sí que hi van haver grups que realment ho feien molt bé també, eh? No és només aquest que hem vist aquí, que n'hi havia que sí que es movien molt bé i ho feien molt bé alguns.
Però clar, estaven assessorats, eh?
Estaven assessorats.
Clar, no ho feia el seu director. Estaven assessorats per uns coachs i uns professionals que, com que era un espectacle televisiu, els tenien allà tota la setmana ensenyant-los els passos. Clar, això tampoc no és el normal en un grup, eh?
M'agrada molt la conferència que has fet perquè ens has informat molt bé d'això del cant. Jo hi pregunto, el cant roman gregorià,
sí?
No forma part dels cants corals, perquè jo sempre l'he sentit cantar en grup,
sí?
Sí. Més aviat, o sigui, a les esglésies. Sí. Ja sigui homes sols o dones també soles.
Sí. Hi ha grups de cant gregorià, sí. Però allò que dèiem, és com una especialització. Les corals no acostumen a fer cant gregorià. No, tampoc no sé dir el per què. Eh? O sigui, jo no ho he fet mai, i si em paro a pensar, doncs no n'he fet perquè jo em vaig estudiar quan em formava per la direcció, però jo no m'hagués pogut, potser vist capaç de fer-ho ensenyar, eh? Jo em penso, per què no ho vaig fer jo amb el madrigal? Doncs jo penso per això. És un repertori que és molt específic. Hi ha grups que canten cant gregorià. Hi ha grups que són, com diu molt bé, només homes, només dones. Hi ha grups mixtes, però qui ho prepara n'ha de saber. Eh? Algunes vegades són capellans, d'altres vegades són professors de gregorià. Jo he vist professors de gregorià que ensenyen, que tenen grups de gregorià, perquè se n'ha de saber, clar. Sí, per començar has de saber llegir. La lectura del cant gregorià no es llegeix igual que la música que nosaltres sabem amb aquelles cinc ratlles, sinó que és diferent. És amb quatre ratlles, el tetragrama es diu, perquè són quatre, i les notes no són notes normals, són notes antigues amb rombes que has de saber llegir. És a dir, que qui s'anima a ensenyar-ho n'ha de saber.
Bé, va passant el temps.
Sí.
Nosaltres som una aula d'extensió universitària, el nostre objectiu és aprendre. Evidentment, avui hem après, perquè ens has explicat coses del cant coral que molts de nosaltres doncs, desconeixíem. Coneixem el gran cant coral, per exemple, t'ho he explicat aquí, fa una setmana aquí justament hi van celebrar el músic coral, promogut doncs, per una coral de gent gran d'aquí castellà també, i bueno, doncs, ja sabem coses, però ens n'has explicat moltes més i t'ho agraïm moltíssim, perquè aquest és el nostre objectiu, aprendre. Moltíssimes gràcies i molta sort en la teva feina.
Moltes gràcies.